Bona nit, Vilafranca. Com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora d'Alzadà, per arrencar un dia més amb Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, empoderament i molt més. Avui parlarem d'una pràctica que sembla que sigui la resposta a tots els nostres problemes, el mindfulness. Què és exactament el mindfulness? D'on sorgeix? És realment una pràctica tan efectiva com no podria ser d'una altra manera? Ho parlarem amb la nostra superpsicòloga de confiança, la superestrella, la Pilar Aguilar. Aviam si sortim de programa flotant, amb tot el relax possible. Som-hi! Bona nit, Pilar!
Hola, molt bona nit.
Com estem?
Doncs aquí estem, a parlar una miqueta de què té temps per nosaltres, després de les festes, de tant d'estrès, de tants regals, de tant menjar, de tot això, doncs anem a cuidar nos una miqueta.
Relax!
I avui, doncs, com molt bé has dit, parlarem una miqueta del mindfulness.
Què és el mindfulness?
Als últims anys, aquest mindfulness, o atenció plena, que també es diu, és com la traducció, s'ha convertit en una pràctica cada cop més popular. I llavors famosos, com està clar, com que està de moda, com la Oprah Winfrey, com la Jennifer Aniston,
hola,
Angelina Jolie, esportistes de qualsevol disciplina, Pau Gasol o Kobe Bryant, doncs han trobat en aquesta mirada cap a l'interior una forma de concentrar-se i de combatre l'estrès i aquesta acceleració que portem de la vida diària. Cada vegada són més les persones que deixen de córrer i trien una vida més slow, més plena i més conscient.
Vale. I què és exactament el mindfulness?
Vale.
Definició.
Ara anem a entrar aquí, a veure. És la focalització de l'atenció en el moment present. És un mètode per aconseguir això, l'atenció plena, centrar-nos en el que està passant aquí i ara. Acceptar-lo sense intentar ni canviar-lo ni jutjar-lo.
Que és difícil, això, eh?
És molt complicat. Per això es diu plena consciència, és concentrar-nos en el que està passant a nosaltres i al nostre voltant, renunciant una miqueta al soroll i a les distraccions. Què significa? Doncs ser conscients plenament dels estímuls tant interns com externs que apareixen al present, a la nostra vida. Com? Amb acceptació, sense jutjar, sense expectatives ni creences, amb serenitat, bondat i autocompassió.
Ui, estàs demanant molt, ja.
D'aquesta manera estem oberts a l'experiència del aquí i ara. En el fons, a veure, la paraula prové de l'anglès, i de l'anglès d'una paraula que es diu que és sati, que és en pali, és l'idioma que ensenyava el budisme. I significa això, intenció, atenció pura, presència del cor. És una pràctica formal de meditació i una manera d'entendre el món, la vida i un mateix. Ajuda a desenvolupar la capacitat d'atenció plena, allò que ens està passant a la nostra vida, aquí i ara. De manera que ens hem de centrar a la nostra pròpia experiència, acceptar-la amb naturalitat, sense interpretacions i sense judicis de valor. És trobar l'equilibri intern en la relació cos-ment-esperit. És una miqueta... Potser la gent això ho té idealitzat i es pensa que és una meditació, és com fer ioga... A veure, és una miqueta més complicat.
Ja ho veig, o sigui...
Una miqueta més complicat.
A mi m'ha agafat estrès, ja no
només em plantejava. Per això estem aquí avui, per donar unes quantes pautes i orientació.
Quins són els elements fonamentals per aconseguir aquesta atenció plena?
Doncs més o menys els hem dit, per exemple, que hem repetit diverses vegades, no jutjar.
Ui, és que això és molt difícil.
Això es tracta d'abandonar el costum de categoritzar les nostres experiències en bones o dolentes. Després, tenir paciència.
Uf.
Ser capaços de respectar els processos naturals que tenen els esdeveniments i estar oberts en cada moment, ja que les coses tenen el seu procés i tenen el seu temps i tot arribarà. Paciència. Mantenir la ment del principiant. Què vol dir això? Doncs que ens hem d'alliberar d'aquestes expectatives basades en experiències prèvies. És com que hem de començar de zero. ¿Vale? Començo d'aquí, anant endavant. Confiança. Hem de tenir confiança, responsabilitzar-nos de nosaltres mateixos i aprendre a escoltar-nos. No esforçar-nos. Perquè, clar, no ens hem d'esforçar en aconseguir resultats. La pràctica habitual del mindfulness ja produeix resultats per ella mateixa. No cal forçar les coses. I acceptació. Hem de veure les coses tal i com són al present. Això suposa que ens hem d'acceptar, malgrat que al començament, degut a la pròpia intensitat del nostre procés emocional, doncs, bueno, tendim cap a la negació, cap a l'enfado, però no. Tampoc significa que tinguem una actitud passiva, sinó que hem de tenir la voluntat de veure les coses tal i com som, aquí i ara.
Ai, que poètic t'ha quedat això, Pilar! I una cosa, tu saps d'on sorgeix aquest mindfulness? Perquè jo ara mateix és com que ho veig a tot arreu i et dic com la solució definitiva a tots els meus problemes de vida moderna.
Sí, sí, la panacea. Sí, sí,
però d'on sorgeix exactament això?
Encara que ara estigui molt de moda, el mindfulness no és una tècnica nova. Més aviat és una tècnica molt antiga que hem adoptat de tradicions budistes, perquè ja es feia servir, es va servir des de fa almenys uns 2.500 anys.
Déu-n'hi-do.
Està relacionada amb l'espiritualitat, l'acte de meditar, bueno, però nosaltres l'hem occidentalitzat una miqueta. I llavors és quan apareix el doctor Kabat-Zinn i el seu equip l'any sobre el 79, que va començar a utilitzar el mindfulness de forma terapèutica a la Clínica de Reducció de l'Estrès de l'Hospital Universitari de Massachusetts, Estats Units. Va desenvolupar un programa de 8 setmanes basat en mindfulness per tal de reduir l'estrès. Aquest programa va ser creat per ajudar les persones a aprendre a conviure amb malalties cròniques o amb condicions mèdiques cròniques. I el programa va obtenir respostes molt positives i va demostrar una gran eficàcia per pal·liar diversos símptomes de les fòbies, sobretot de la por a volar, de l'ansietat, addiccions, trastorns de l'alimentació, trastorns de la personalitat, depressions, dolor crònic, entre d'altres. Des de llavors, moltíssimes persones en tot el món han dut a terme aquest programa, que es diu MBSR, Mindfulness basat en la reducció d'estrès, per tal de combatre dolor crònic, reduir ansietat i estrès, així com problemes de trastorns de la son i depressió.
Jo m'he apuntat, això, MBSR.
MBSR.
Perfecte, ho buscaré. Quins beneficis, a part de curar-nos tot això, tangibles, té el practicar aquesta, el mindfulness, no?
Doncs d'entrada ens aporta 8 beneficis psicològics. El primer ens ajuda a controlar, com hem dit fins ara, l'estrès i l'ansietat. El mindfulness i la meditació redueixen els nivells de cortisol, que és aquesta hormona que s'activa en situacions d'estrès. El cortisol és necessari per al cos, perquè regula i mobilitza l'energia en aquestes situacions, però, clar, si tenim massa cortisol, pot produir efectes secundaris. Llavors, la pràctica del mindfulness aporta un estat de calma i de serenitat que beneficiarà la nostra salut física i mental. D'aquesta manera, els nivells de cortisol disminueixen i provoca que la pressió arterial també disminueixi. Després, ens ajuda a combatre els problemes d'insomni, perquè un estudi de la Universitat de Utah va demostrar que l'entrenament amb mindfulness no només podia ajudar a reduir l'estrès i a controlar l'ansietat, sinó que també ens ajudava a dormir millor per les nits. I van comprovar que les persones que practicaven el mindfulness regularment mostraven un major control de les emocions i comportaments durant el dia, i durant la nit són capaços de tenir un baix nivell de cortisol, fet que les ajuda a dormir millor.
Carai!
També protegeix el nostre cervell. Investigadors de l'Escola de Medicina de la Universitat de Harvard i de l'Hospital General de Massachusetts van demostrar que la meditació de mindfulness augmenta la mida dels telòmers, que són unes estructures que es localitzen als extrems dels cromosomes.
Paraulota total, avui.
I que es relacionen directament amb l'envelliment i el desenvolupament de determinades patologies associades a l'edat. També augmenta la nostra capacitat de concentració. Hi ha un estudi que es centra en entrenament de la consciència i l'atenció plena i va demostrar que el mindfulness és eficaç a l'hora d'augmentar la nostra capacitat de concentració i es relaciona positivament amb la flexibilitat cognitiva i el funcionament atencional. Després desenvolupa la intel·ligència emocional. Amb la seva pràctica es millora l'autoconsciència i l'autoconeixement i ens fa evolucionar internament. Ens ajuda a que ens coneguem millor, a indagar el nostre interior i a mostrar-nos tal com som. Millora les relacions interpersonals perquè ajuda a respondre d'una manera apropiada a l'estrès propi d'una relació i millora l'habilitat de comunicar les teves emocions a l'altra persona. Afavoreix la creativitat, La meditació ajuda a calmar la ment i una ment calmada té més espai per generar noves idees. S'ha detectat un augment de la creativitat en totes aquelles persones que practiquen habitualment el mindfulness. I, per últim, millora la memòria. Amb dues setmanes de practicar mindfulness, és possible millorar la comprensió lectora, la capacitat de la memòria de treball i la concentració.
Mare de Déu. Mm? Jo crec que m'hi apunto, això.
Per tant, la meditació és una poderosa eina per ajudar-nos a reforçar la memòria en el nostre dia a dia.
Que guai! Ens acabes de dir que això del mindfulness és bé, no? Prové de pràctiques budistes. Mm-hmm. Però el mindfulness com a tal és una religió?
No, sento confondre. El mindfulness no es vincula directament a cap religió. Per què? Doncs perquè la pràctica del mindfulness té l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en uns termes molt concrets i d'una forma, com s'ha vist, demostrable, sense entrar en filosofies, creences o religions personals.
Que guai! A part dels superbeneficis que ens pot aportar en l'àmbit personal, hi ha altres àmbits on es pugui aplicar aquestes pràctiques de mindfulness? Mm.
El mindfulness en l'actualitat es pot aplicar tant al camp personal com al professional, ja que els seus beneficis no són específics ni exclusius d'un sector determinat. I així ens trobem el mindfulness a la medicina. El mindfulness ha demostrat la seva efectivitat en tractaments d'origen psiquiàtric, com la depressió o ansietat, i també d'origen físic, com el dolor. En l'educació, en aquest camp, és utilitzat per a la millora del rendiment dels estudiants. Ja hem parlat abans de la millora de la comprensió lectora, de la capacitat de memòria i concentració, i a més és aplicable en qualsevol fase de l'aprenentatge. Al món empresarial, algunes empreses han implementat aquesta pràctica entre els seus treballadors per tal d'aconseguir un major rendiment i una major satisfacció. És com aquestes grandes empreses americanes, no?, que tenen allà el billar, el mindfulness, els massatges, tot això.
Com els ADA.
Igualito. Dale tiempo. Dale tiempo. Al camp militar, als Estats Units, ho fan servir per tractar l'estrès posttraumàtic. I, bueno, com hem vist, el mindfulness avui en dia, oi que no estem en horari de nens?
Ai, Déu meu, no, aviat.
Vale. Doncs el mindfulness avui en dia s'aplica en molts àmbits. I per què no? A la sexualitat.
Hòstia, Joan, hauràs de posar una música eròtica, eh? Explica-m'ho millor, això.
Es tracta de desenvolupar l'habilitat de ser capaços d'aconseguir l'atenció plena en allò que estem fent. En aquest cas, el terreny sexual.
Déu-n'hi-do. Llavors,
els experts indiquen que amb la tècnica del mindfulness ben practicada podem aconseguir un plaer més intens, orgasmes més prolongats i millors ereccions.
Carai!
Com ja sabem, això ho sabem tots, la sexualitat està al cervell i, per tant, tenim la capacitat de millorar-la.
Que guai, no, això? Mm-hmm. M'encanta. Llavors, ja, amb això m'ho hauràs de desenvolupar millor, eh? En què consisteix exactament el mindfulness sexual?
Bueno, mindfulness sexual o mindful sex.
Mindful sex, guai.
Paraula també, paraula nova. En el fons és una actitud que hauríem de tenir sempre en cada trobada sexual. Perquè en el fons és poder gaudir dels cinc sentits. Saber que estàs aquí, ara, i gaudir d'allò que estàs fent, escoltar el cos i deixar de tenir pensaments negatius i deixar-se poder fluir. És una filosofia similar al tantra, però en una versió més moderna. I compta amb l'aval científic del mindfulness. Senzillament consisteix en aplicar l'atenció plena a l'àmbit de la sexualitat i de la pràctica sexual.
M'encanta. Mm-hmm. I això del mindful sex, quins beneficis? És que ho haig de dir sí, o sigui, li hem de posar aquí tot l'èmfasi. Quins beneficis ens aporta el mindful sex, Pilar? Ja m'explica'ns això.
Genera espais d'intimitat a la parella. El mindfulness sexual es basa en principis de, com el de no jutjar, el de compassió cap a un mateix i cap a l'altre, i permet tenir relacions més sanes i veure el sexe sense tabús. D'aquesta forma, es millora la comunicació de cada membre de la parella i pot gaudir de la seva sexualitat plenament. L'objectiu és crear un espai íntim i segur en el qual dues parts puguin experimentar i expressar els seus desitjos, necessitats, emocions, d'una manera autèntica i respectuosa. també un altre benefici, redueix l'estrès, l'ansietat...
Home, clar!
Clar, i ajuda a superar aquests problemes sexuals. Perquè pensa que molts problemes sexuals venen derivats de l'ansietat i de les expectatives irracionals o tan altes que tenim del sexe i de la sexualitat. Amb el mindful sex no hi ha espai per a pensar més del compte, perquè només hem de sentir i viure l'aquí i ara. Permet explorar situacions sexuals més placenteres, més plaents, perquè es basa en el principi, com hem dit, de no jutjar, i equivale a l'obertura mental. Això fa que no hi hagi límits a les relacions sexuals. Permet viure el sexe d'una manera plena, satisfactòria, i hem dit abans, des del respecte, sempre. Millora l'experiència sexual i l'orgasme. Igual que passa amb el tantra, el mindful sex millora l'experiència sexual perquè no es centra en aconseguir l'orgasme, sinó en tenir una major concentració per a viure l'experiència plenament. O sigui, no és el destí, sinó és el camí,
no, clar,
és el trajecte.
Millor dit.
Evidentment, doncs, bueno, és viure l'experiència plenament, fent ús de tots els sentits per a percebre amb major intensitat les carícies, els petons, el tacte dels dits i tot això.
Ja no entrarem en més detalls. Aviam si ens vaneixen el programa.
A veure si ens assuren. No, home, vale. No.
La teoria sembla molt fàcil, però per on comencem? Perquè jo en aquell moment no sé si...
Bueno, doncs mira, per fer a casa no cal anar amb un instructor per fer mindfulness sexual. A casa, què hem de fer? Només presta una miqueta més d'atenció. Per exemple, tres exemples senzills.
Vinga, va.
A l'hora de fer petons, fer petons de manera conscient. Què vol dir? Doncs intentar centrar-me únicament en aquest petó que estic fent. Tanca els ulls i nota els llavis, la seva textura, la seva temperatura.
Quina calor que fot aquí, no?
Després, respira profundament. Durant l'estimulació i les distintes fases de la resposta sexual, la respiració juga un paper molt important. Perquè ja que principalment mostra el grau d'excitació de tots dos. Doncs bueno, així és observar la freqüència respiratòria de tots dos, com va canviant, i així seràs capaç de compenetrar-te molt més amb la teva parella. És anar seguint el ritme.
Molt bé.
I per últim, és que això són cosetes que podem fer practicar nosaltres a casa, on sigui. És gaudir dels teus cinc sentits. O sigui, es tracta només d'apreciar cada sensació a la teva pell i fixar-te als detalls de la teva parella, doncs, bueno, la suavitat de les seves mans, l'olor dels seus cabells... És l'aquí i ara en la més pura essència.
Que romàntic ho has fet tot, eh? Si ho hagués hagut de descriure jo.
Quedat bé, eh?
Hauria sigut potser una mica més fàl·lic. I seguint aquests superconsells, quan trigarem a obtenir bons resultats en el Mindful Sex?
No es pot parlar, evidentment, d'un número de sessions, ja que cada persona és un món, ja ho estem veient. Però cada vegada que es faci aquests exercicis, que és de concentrar-se, d'atenció plena, de focalitzar-se en l'aquí i ara, és un pas guanyat cap a la millora del plaer. Es tracta d'aconseguir una sexualitat més conscient i ser conscients del que estem fent. O sigui que no hi ha a practicar.
Ai, mira! M'hauré de tornar a baixar el Tinder, ja ho veig. Vinga, va, tornant a la normalitat. El mindfulness és una teràpia psicològica, com a tal?
No, no és una teràpia psicològica, tampoc substitueix a cap tractament psicològic. Es tracta d'una pràctica que consisteix en una sèrie d'exercicis que conviden a prestar atenció als sentits i focalitzar-se en el present, sense jutjar allò que està passant. És una actitud davant de la vida. Afavoreix l'obertura de l'acceptació en moments que la persona considera desagradables, dedicant l'atenció plena a tot el que està passant en aquell moment present.
Llavors podríem dir que és com una espècie de tècnica de relaxació.
No.
Tampoc. Vaja, avui suspesa total, eh?
No és una tècnica de relaxació, malgrat que sí que pot portar a la persona a que relaxi, això sí, i llavors que redueix el seu malestar emocional o que augmenti la seva autoconsciència. Mira, les tècniques de relaxació busquen que la persona passi d'un punt A, que pot ser estrès, ansietat o dolor, a un punt B, que és calma, tranquil·litat. En canvi, l'objectiu de les tècniques d'entrenament en mindfulness, l'objectiu és que la persona prengui consciència plena del que està passant i com l'està vivint. Són dues coses molt diferents. En realitat, el mindfulness busca mantenir la persona en la plenitud i en el present. No intenta canviar l'estat actual del cos, ni evadir emocions, ni pensaments, ni passar de l'atenció a la tranquil·litat, o sigui, del punt A al punt B. No. Això és el que hi ha, l'accepto i ho valoro i miro de... sense jutjar.
O sigui, és com deixar la ment en blanc, per dir-ho d'alguna manera.
És no obsessionar-se amb allò, però acceptar que tens el problema.
Vale. Sí.
Aquesta és la diferència. La ment en blanc, tampoc.
Sí, tampoc.
Perquè no té com a objectiu que la persona es quedi en blanc o no pensi en res. Al contrari, perquè aquestes tècniques d'entrenament el que volen, el que convida la persona és que es centri i es focalitzi en el present. És normal que a la ment apareguin pensaments, emocions, sentiments, i dius, és que no podré fer-ho perquè els pensaments continuen venint. Bueno, la clau no és deixar de tenir pensaments, sinó saber com observar-los sense jutjar-los o minimitzar-los. No es busca, tampoc és que sigui una actitud contemplativa, sinó que es tracta d'obrir-nos a l'experiència i predisposar-nos positivament per afrontar la vida.
Ai,
és que és...
Ai, és que és supercomplex.
Molt zen, molt zen.
Ja ho veig. Superzen. I tenint en compte que estan zen, té una validesa científica aquesta tècnica?
Evidentment. Està validada, el mindfulness està validat científicament. De fet, els preceptes bàsics del mindfulness que va crear el doctor Kabat-Zinn van ser dissenyats a partir d'investigacions científiques desenvolupades a la Universitat de Massachusetts.
Massachusetts van de tope, amb el mindfulness, ja ho veig.
Aquí estan molt relaxats i molt tranquils. Als últims anys hi ha investigacions que han augmentat molt i, per exemple, la Universitat Nacional d'Educació a Distància, a Madrid, ha revisat 15 estudis científics per avaluar l'eficàcia del mindfulness en els trastorns d'ansietat i depressió. I els resultats van concloure que les intervencions terapèutiques realitzades amb aquest mètode de l'atenció plena són més eficaces en la reducció de símptomes de depressió i d'estrès.
I és aplicable a qualsevol desordre emocional o no?
En principi, ha demostrat la seva eficàcia en nombrosos trastorns emocionals, com la depressió, ansietat, estrès, malalties oncològiques, malalties cròniques, Alzheimer... Per tant, el mindfulness pot ser aplicat en qualsevol desordre o trastorn emocional, però hem de tenir en compte que seria una errada considerar-lo com la solució a qualsevol tipus de símptoma o com la solució als problemes, ja que és una eina per al psicòleg o per al terapeuta i per al pacient.
Sí, és una eina, no la solució als problemes, eh?
No és la solució, no és la panacea.
I com és que pot ajudar en un tractament psicològic?
Bueno, doncs pot ajudar a superar problemes psicològics per tres motius. En primer lloc, perquè suposa una bona tècnica d'exposició a situacions que tenim por, situacions temudes, però en un context de seguretat. O sigui, aquesta exposició a la situació o a la por va desensibilitzant i atenuant progressivament les nostres respostes d'ansietat i a la vegada reduint les conductes d'evitació. D'altra banda, també millora les habilitats d'autopreservació i redunda en l'autocura d'un mateix, afavorint que les persones triïn aquestes conductes que són més afins i més bones, més beneficioses per a les seves pròpies necessitats i valors. I en tercer lloc, l'acceptació ens treu de la reacció automàtica que ens porta a refusar les coses negatives. De vegades, refusar sensacions negatives pot comportar problemes psicològics com fòbies, dols, addiccions, etc.
Aquí entro jo.
De fet, una gran quantitat de problemes psicològics estan produïts per aquests intents desesperats que fan les persones per eliminar o reduir el seu malestar. Intents que, en realitat, a llarg termini, no resolen el problema, sinó que augmenten aquest malestar i generen un altre tipus de conseqüències més greus, com poden ser hipocondria, dependències, trastorns obsessius compulsius...
Agorafòbies...
Etcètera.
I ara una pregunta que, de veritat, o sigui, importa despertar en curiositat des que hem començat el programa. Tothom té la capacitat per aplicar aquesta tècnica o s'ha de tenir una personalitat en concret? Sincerament, eh?
Sincerament.
Vinga.
La capacitat d'atenció és una habilitat amb la qual naixem. El que passa, el problema és que, sobretot aquí a Occident, hem anat consolidant una conducta de saltar d'un problema a un altre i posar massa energia en preocupacions i valoracions del passat o del futur. Ens preocupem pel passat i ens preocupem pel futur, sense prestar atenció al present. Per aquest motiu, aquesta atenció plena que tenim, aquesta capacitat que tenim, necessita ser recuperada i entrenada. D'altra banda, sí, el mindfulness és aplicable a qualsevol tipus de personalitat. Però també hem de tenir en compte que no totes les persones se sentiran còmodes amb aquest mètode o no tothom podrà obtenir els mateixos beneficis amb aquesta tècnica. Cada persona té la seva pròpia personalitat, les seves característiques, que la fan més o menys propensa a obtenir resultats amb diferents eines. Hi ha persones que obtindran un resultat més eficaç amb el mindfulness, d'altres amb el ioga, d'altres amb la hipnosi, d'altres amb la respiració abdominal, d'altres amb la meditació. Això va a persones.
Déu-n'hi-do, hi ha coses, eh?
Moltíssimes. Però, clar, hem de deixar clar que desenvolupar la consciència plena no s'aconsegueix en una setmana ni en dues. Es necessita pràctica, voluntat i una mica de paciència.
Sobretot.
Sobretot. Si no tenim paciència, pleguem.
Poca cosa.
Ja podem plegar.
Aquesta pràctica comporta algun tipus de contraindicacions o efectes adversos?
A veure, en principi és una pràctica segura. Segura, en la majoria dels casos. Però hi ha uns casos poquets que està desaconsellat o necessita la guia d'un expert. I llavors necessita que el facilitin un entrenament correcte. Aquests casos que serien els trastorns psicològics greus. La meditació pot agreujar els símptomes de certs trastorns psicològics, com l'esquizofrènia o el trastorn bipolar. Uh-huh. Episodis d'ansietat o depressió, malgrat que redueix aquesta tècnica de meditació, redueix l'ansietat i la depressió, en alguns casos pot augmentar temporalment una miqueta aquests símptomes, especialment al començament de la pràctica. Si hi ha un historial d'abús o de trauma, la meditació pot desencadenar records, emocions relacionades amb aquestes experiències traumàtiques o aquest abús emocional. I pot resultar difícil de gestionar per a algunes persones sense l'assistència d'un guia, un psicòleg o un professional. I, per últim, problemes físics, però això com a qualsevol altra tècnica. Hi ha tècniques de meditació que poden requerir determinades postures, determinades respiracions, que poden resultar difícils o doloroses per a persones, per exemple, amb problemes físics com mal d'esquena o asma, per exemple. Però això a qualsevol tècnica o qualsevol activitat.
Ens queden 2 minuts. Així ràpid, tips per evitar els perills del mindfulness.
Per evitar
Vinga,
aquests
llista.
Perills, obtenir un coneixement complet i detallat sobre els beneficis, però també sobre els efectes, possibles efectes adversos que pot tenir. I de manera que valorem aquests riscos de manera personalitzada. Iniciar-nos a poc. Tu no pots anar a fer una marató si no has entrenat mai, perquè, evidentment, podria provocar una sèrie de conseqüències físiques greus. Doncs el mateix passa amb aquesta tècnica. I després, les pràctiques amb mindfulness han de ser voluntàries, mai imposades, perquè pensa que pot haver persones vulnerables i és un conjunt de persones. Llavors, aquí un instructor ha de fer les valoracions, ha de fer els grups que siguin equitatius per poder... I, sobretot, que el formador estigui
capacitat.
Molt bé capacitat, que no sigui un curset que ha fet d'un cap de setmana, perquè estem posant la nostra salut física i mental a les seves mans.
I si teniu algun dubte, truqueu a la Pilar Aguilar. Doncs molt bona nit, Pilar. Anem a seguir canviant patrons.
Molt bé.
Bona nit.
Canviant patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.